Beapuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en lbapuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a lbapuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Plat que se serveix fred. Dos anys després que Planes i Pochettino l'apartessin de l'equip i el condemnessin a començar la temporada donant voltes en solitari per Sant Adrià, un nano, autor d'un gol històric, va començar a teixir al seu cap una revenja que va materialitzar dissabte passat, clavant-nos un parell de golets i signant la seva millor actuació a primera divisió. Fa un temps, un periodista va fer-li una biografia titulada Coro és la vida, però les seves dianes de l'altre dia van ser mortals de necessitat. Però la víctima ha estat l'Espanyol d'Aguirre, no pas Pochettino, el seu entrenador aleshores, que ara és quart a la Premier, ni tampoc Planes, que deu saber qui diu sap on para. No, la víctima ha estat un equip que sembla haver perdut el nervi i la grapa que el van fer guanyar partits. Alguna cosa falla, i ara tenim 15 llargs dies per trobar-hi remei fins que ens torni a posar a prova un dels millors equips de la Lliga, un que precisament ha fet bandera de la competitivitat i la intensitat, dos dels factors que darrerament ens han abandonat. 15 dies després d'una derrota són molts dies a l'entorn perico, a més, amb una junta d'accionistes pel mig. Posats a demanar, estaria bé que els aldarulls i la cridòria de la passada junta no es repetissin d'aquí a 3 dies. Que hi hagi debat i crítica, sí, però que recordem tots que encara que no ens agradi, som el mateix vaixell que segueix navegant contracorrent i sota un cel que ara mateix amenaça tempesta. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comença el nostre programa Pericos Online a Ràdio Estel per tot Catalunya i el món via internet. I el nostre equip presenta avui al complet totes les alineacions del món amb la senyoreta Laura Bertran somrient, com sempre.
Molt bona tarda.
Per què? Pues perquè ha estat de cap de setmana i no ha fet res. S'està tocant la panxa, però...
El primer cap de setmana que em concedeixes lliure.
Està bé, està bé. Senyor Ignacio Miguel, sí que ha treballat el cap de setmana i per això està més compungido, sí o no, Miguel?
Sí, aquí estamos un poco cansado ya de todo el fin de trabajando, pero bueno.
Ui, com ha treballat.
Unas horas.
Molt bé, i qui està sempre contra viento i marea és el Mario Ramírez dels controls tècnics. I avui a Pericos Online doncs analitzarem el partit contra l'Elx, aquest partit, la revenja perfecta de l'amic Coro, ja no tan amic. Amb els nostres tertulians, el senyor Oriol Rossell, el senyor Ivan Molero, que fa temps que no ens veiem per aquí per les ràdios del món, i el senyor David Penyin. I, com sempre, el Miguel, doncs, ens mostrarà què ha passat a Sant Adrià avui, tal i qual, i parlarem també del bé i del femení. Tot males notícies, perquè ha perdut tot Cristo. Però aquí estem, com sempre, de la mà de qui us parla, Francesc Via. Som-hi.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Senyoreta Bertran, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, comencem. La revenja perfecta del senyor Coromines. 2-1 a Camp de l'Elx.
Exactament. Amb aquesta derrota arriba l'aturada de la competició amb el pitjor escenari possible. 3 derrotes consecutives. El tribut amb Abraham titular en lloc de Pizzi sembla que no va acabar de funcionar. Aguirre va escollir Raúl Rodríguez a l'eix de la defensa en lloc d'Héctor Moreno i també va quedar retratat en els dos gols. Dos gols que els va marcar l'ex-Perico Coro. Tiavi va deixar el marcador dels gols... Tiavi va deixar el marcador dels Pericos amb un gol. Una altra vegada l'Espanyol va guanyar la possessió 53% contra el 47%. Però els 3 punts es van quedar al Martínez Valero. Els Pericos en els 3 partits han vist com el rival s'ha avançat en el marcador i han anat a remolc durant bona part del partit. Això va provocar que tinguessin més temps la pilota en el seu poder perquè els rivals feien un pas enrere. Però no ho van saber administrar perquè en cap cas van aconseguir donar-li la volta al marcador. Les 3 derrotes consecutives de l'Espanyol a la Lliga no encenen l'alarma perquè la direcció esportiva i el Consell mantenen la fe cega en el tècnic i en el grup, però són conscients de les limitacions i de les fragilitats exposades en alguns partits, en els quals, a més, la sort els ha resultat esquiva.
Això de que no s'encenen les alarmes, ja ho veurem. En qualsevol cas, home...
A Pericos Online sí.
No, jo no encenc ni alarmes ni fogueres, ja estan altres per això. Però el que volia dir és que compta perquè la gent sí que està una mica ja, doncs una mica més amb la mosca, alguna gent, la mosca darrere l'orella, i és que hi ha pericos per tot, i evidentment doncs ja sabem que això del tremendisme ens agrada força. Comencem a fer un primer tas. A veure, senyor Molero, benvingut, ben tornat.
Gràcies.
A més, el senyor Molero, que després ens explicarà que ha anat avui a menjar en un lloc molt interessant, ja ens ho explicarà després el menú que ha fet. Un menú amb collet de primer plat.
I de segon, i de postres.
És un menú ampli. Doncs bé, de tota manera, expliqui'ns una miqueta si... Quina impressió li va quedar després de la revenja perfecta del senyor Coromines?
doncs això, no? Coro ens la tenia guardada i no se li pot dir tampoc que sigui culpable. Ell va fer la seva feina, es va limitar a complir la seva tasca, i potser és l'Espanyol qui no va saber, ja no dic llegir el partit, perquè ja portem tres derrotes consecutives, sinó potser buscar alternatives. Alternatives, perquè el dia de Granada va sortir molt bé això del tribot, va sortir molt bé també, recordem, per com va venir l'acció de l'únic gol del partit i la victòria, per tant tampoc és que es pugui dir que aquell dia sortís bé el tribot en si, sinó que va ser una victòria pel que va ser, un golaç, però per una sessió que no era. I s'ha repetit l'experiment i no ha funcionat. S'hauran de buscar alternatives.
Efectivament. Molt bé, senyor Peñín, com va veure vostè les accions dels gols? Perquè, clar, l'amic Rodríguez, retratat, no, hi ha molts que el volien ja directament a Balear, pobret.
S'ha posat de comparació el partit del Granada. El de l'Ells no va ser especialment pitjor que el partit del Granada.
No, a mi em va recordar la primera part bastant a la del Granada, de fet.
L'única diferència és que si un fora de banda, un senyor com Coro, et guanya la tostada, un senyor com Coloto no li pot guanyar a Coro una carrera amb la pilota, al mig de l'àrea, el segon gol, a dins de l'àrea, que no és Drogba, que no és Lukaku, és Coro. Que és no, Coro.
I a més
Coro
hi ha
li
cosa...
guanya la partida a l'àrea petita a un central.
Sí, sí. Li guanya, o sigui, en els dos gols, a més, hi ha els mateixos protagonistes, també el que dèiem de Coloto, quan apuntaves Coloto. Hi ha una cosa curiosa en el primer gol, i és que qui està més a prop de Coro, a banda de quan ha estat superat Diacoro, és Coloto. Tots tres inicien la carrera i el que arriba tercer és Coloto. O sigui,
no seria Usain Bolt.
No seria Usain Bolt, però...
La diferència és que el dia de Granada vam tenir una Generalitat a favor nostra, el dia d'ells vam tenir dues errades greus en contra nostra. És el que diuen tots els entrenadors de tots els equips. Som 12-14 equips d'un nivell molt, molt, molt semblant i els detallets marquen la diferència i tu no pots anar fent regals per la Lliga.
Està clar. Senyor Rossell, vostè que sempre ens aporta la seva visió pessimista sobre la vida en general, expliqui'ns com se li queda el cos, un cos més prim, que hem dit que tots ho hem vist, que està primet el tio, però com li queda el cos després d'aquesta derrota, la tercera consecutiva?
Tu deies abans que havíem d'encendre les alarmes, alguns no les hem apagat mai, no? una mica amb la línia del que deien abans l'Ivan i el David. El partit no va ser molt diferent d'altres partits que hem vist, el que passa és que aquesta vegada els detalls van jugar en la nostra contra, en comptes de jugar al nostre favor. Aquesta lliga no ens enganyem, hi ha 14 equips que estem lluitant pel que estem lluitant, que és no baixar, i alguns sembla que tenen alguna coseta més que els altres, però al final això s'acabarà decidint per partits com el de l'altre dia. A mi em preocupa més el fet de la ratxa dolenta que pel partit en concret, en el sentit de que tres derrotes consecutives, rebre ara un Atlètic de Madrid que ha guanyat els 8 partits de Lliga i els 2 de Champions que ha jugat, i després haver d'anar al camp del Llevant, és que se'm fa... Bueno, llavors penses, sort que ja tenim 11 punts, que, escolta'm, hi ha qui no els té i no té aquest matalàs que vam fer en el seu moment.
Molt bé, doncs seguim endavant i escoltarem ara doncs, les declaracions d'Aguirre després del partit, no? Què va dir exactament, senyor Aguirre?
Aguirre va ser clar i concís. El rival ha sigut millor i ha guanyat. Ja està. Així ho va resumir. També va reconèixer que l'equip no havia estat bé, la primera meitat sobretot, i que la segona l'equip ja va començar a competir. Aguirre també va evitar carregar les tintes sobre la defensa i en concret sobre Raúl Rodríguez. Va dir que el responsable era ell i que no li agradava donar un nom quan som un equip. També va reconèixer que Coro va fer un gran partit.
No tenim les declaracions del senyor Aguirre? Ah, doncs teníem un tall preparat, eh? No passa res. No passa res, de tota manera, escoltar-lo un altre cop, una mica doncs, donant voltes sobre el mateix que acabes d'apuntar. El que sí que està clar és que Javier Aguirre deixa les coses clares sempre després de les rodes de premsa i va admetre que em vam regalar els 45 primers minuts. I això... no s'ho pot permetre, no un equip com l'Espanyol, és que cap equip s'ho pot permetre, però clar, també s'ha d'explicar per què es regalen aquests 45 minuts. Per exemple, jo trobo a faltar doncs, una lectura sobre per què s'avança tant la defensa. Ja ens ha passat el dia del Geta i ens ha passat també en aquest partit. L'Espanyol avança molt les línies, segurament també perquè vol que l'equip jugui junt perquè no arriben pilotes a dalt, i llavors, a l'avançar tant les línies, exposem molt les nostres centrals, que són lents, És així?
Molt sí. Lents.
I avances les línies i tot i així Sergio García és una illa.
Una illa, exacte.
O sigui, no sé que estigui l'equip arropant a Sergio i l'atac, no, no, no. I a més està jugant, jo no sé tampoc què vol dir no competir la primera part, perquè l'Espanyol fora de casa sempre fa el mateix i l'altre dia tampoc em va semblar una primera part molt diferent de les anteriors. És a dir, Aguirre posa un equip amb aquest tribot per no encaixar gols, simplement. Sí. És a dir, i si tens sort marques un, però sobretot és per arribar al descans sense que t'hagin fotut un gol, i a la segona part, amb els canvis i el desgast del rival, canvis per velocitat, Thiebi, Torge, etc.
És el que es va fer Granada,
sí,
per exemple.
Efectivament,
intentar fer aquest 0-1, perquè si us fixeu, Aguirre, tots els partits que ha guanyat fora, que sí que és cert que ha guanyat més que el que seria la mitjana de l'Espanyol històricament a domicili, sempre ha sigut que no li han marcat cap gol.
Efectivament, i amb un guió molt similar, i és que la primera part, o com a mínim els primers minuts, es conserva una mica, s'especula una miqueta,
sí,
i després doncs aprofites l'oportunitat. Evidentment, hi ha una cosa molt que assenyalem que és una cosa tàctica, o sigui, si tu vols aprofitar les errades del rival, avances línies, perquè així es robes més a dalt, i robes més a dalt, i evidentment hi ha menys metres per arribar a
portar. És que d'aquesta manera poses en evidència el teu defecte més gran, que jo crec que és l'efecte més gran que té l'equip, que és que té uns centrals que són lents.
Sí, però jo pregunto, per què ho fem una mica en aquests partits, o ho hem fet una mica abans del que el guió previsible d'Aguirre doncs donava? Jo tinc una resposta, i és perquè tot i així, tot jugant una mica com especulàvem, encara hi havia una mica de joc combinatiu abans, una mica de joc, com a mínim la pilota arribava a dalt amb més fluïdesa.
Sí. El dia del Getafe, per exemple, cap a la mitja hora de partit vas tenir una estona que controlaves, però bueno, controlaves aquesta sensació de que estaves controlant perquè tampoc generaves massa perill.
No, però almenys la pilota arriba a dalt, d'alguna sí. manera tu has de portar la pilota a dalt, sí. com sigui, o bé conduint, o bé tocant, o bé en pilotada llarga, no? D'acord? Doncs com a mínim diguéssim que hi havia més joc. Ahir, pel que sigui, doncs ens aturem, no acaba d'arribar, de cap manera trobem el forat ni tan sols per tirar la pilotada llarga, i llavors el que fem és avançar línies. Quan avancem línies, ens agafen pel darrere. Això és així. Jo, tal com ho veig, va ser així.
Els altres equips ja saben quin és el nostre defecte. Els altres equips ens...
I a més, últimament, l'estan explotant. A més, en cas de jugadors especialment ràpids, vam patir molt amb Muniain el dia de l'Atlètic de Bilbao, i vam patir dissabte amb Coro, que és un jugador que una altra cosa no, però velocitat en té.
Jo no crec que varen patir tant amb Coro ni amb Del Moral. O sigui, és que tampoc vaig veure... O sigui,
no, però no
va fer dos gols, Coro.
Moment, sí, però van xerrades.
Espera,
sí.
Coro fa dos gols. A la primera part té una oportunitat ja, que també encara sí. amb el central. Després, Manu Del Moral també s'escapa a una altra oportunitat molt semblant amb la del gol de Coro, sí. que Casilla l'atura. Cuidado, perquè són massa símptomes semblants de com et creen el perill. Cuidado. Bé, continuem i que ja seguirem parlant. Aguirre, seguim parlant d'Aguirre, perquè iguala la seva pitjor ratxa de derrotes com a tècnic de l'Espanyol.
Les tres derrotes consecutives davant el Villarreal, Getafe i Elche igualen la dinàmica més negativa de Javier Aguirre com a entrenador de l'Espanyol des que va arribar fa gairebé un any. En concret, per trobar una dada semblant, ens hem de remuntar al final de la passada temporada, la 2012-2013, quan l'equip va caure en els tres últims partits de Lliga davant del Deportivo de la Coruña, el Barça i, per tancar el curs, el Celta. De fet, aquell tram final de la temporada, l'equip va encadenar 6 partits sense guanyar. Després de la victòria 0-2 al Coliseu amb Alfonso Pérez davant el Getafe, va caure a casa davant el Granada, el Pijuan, contra el Sevilla, i només es va salvar un punt a casa davant el Madrid en la jornada 35.
Sí, el rush final de la temporada de Aguirre va ser molt poc brillant, bueno, l'Aguirre de l'equip de l'Espanyol, evidentment. Però no són anàlogues, diria jo, les situacions, la veritat. Em semblen diferents.
No, aquests partits no es van competir, la majoria d'ells. Aquest cop, com a mínim, estem competint els partits.
Jo, està bé l'apunt que has fet abans, Ivan, respecte a que el partit sí que l'Espanyol competia. Aquesta paraula cada vegada està molt de moda, no?, amb el futbol. Finalment, jo vull fer una analogia de que, no, ben bé quan es parla de competir, evidentment, a vegades... parlem de que mantens l'equip rival a ratlla, i altres vegades depèn
sí,
de l'entitat rival.
Intensitat, que també està
i la intensitat, que també està molt de moda. Però en qualsevol cas, una cosa és mantenir el rival a ratlla, que més o menys això sí que es va fer, però clar, el problema és generar alguna cosa. És i que... el rival et genera tres oportunitats sí. i tu generes només un xut de Javi López en tota la primera part. Llavors aquí és on jo crec que quan la gent diu que la primera part, o quan el propi entrenador diu que no vam competir a l'alçada, és que clar, tu no pots posar-te... O sigui, sí que és veritat que l'Elx no ens va desbordar. Això és cert. Però també és cert que a igualtat de forces, l'Espanyol doncs, va concedir molt més que va generar. I
no,
és això, és això.
No acaba de trobar el d'allò a dalt. Va movent peces a dalt, va posant uns, o sigui, traient a Sergio García, que és el fixe, i Simao una mica també, però perquè és una qüestió també... Simao és més per qüestió de treball i d'una mica de pilota parada. Va movent peces a dalt i no acaba de trobar... El joc aquell, la connexió entre els jugadors de dalt, les combinacions, un dia entra Lanzarote, l'altre dia no va ni convocat, juga Àlex, no va, el Guate Grandote
sigue,
està desaparecido.
Bueno, no, no ha aparegut, de fet, o sigui, no és que ha desaparegut, sinó ha aparegut.
No acaba de trobar el...
El Verdú, no? Acaba de trobar, clar.
No, el Verdú, ni el Pizzi.
Ni el Pizzi.
Ni el Pizzi, sí, sí. De tota manera...
Però el Pizzi no és el Verdú.
No.
Aquest és l'error.
No, és que no volíem, no volíem un Verdú. No volíem un jugador que jugués com un Verdú.
No, jo estic d'acord
que voldríeu vosaltres, jo el voldria.
No, jo estic d'acord que amb el joc d'Aguirre potser no és necessari o no era necessari un Verdú, però ara l'estem trobant a faltar, perquè és el que diem. A la línia de tres quarts...
El joc d'Aguirre, en teoria, un Pizzi és potser més adient que un Verdú. El que passa és que si, com ahir, avancem les línies i el que volem fer joc combinatiu, doncs aleshores potser sí que...
No és que volguéssim fer joc combinatiu. A veure, al final, tornem a allò de sempre. Això parlant amb un exfutbolista de la casa, justament m'ha dit, de què es tracta? Doncs de portar la pilota a dalt, no? A lo bruto.
Com sigui, sí.
Com sigui.
No, si el dia del Getafe vam tenir 13 corners.
Efectivament.
No hem acabat de tenir...
Escolti...
Vam tenir dos o tres rematades generar, interessants.
Vostè només sap generar pilota aturada? Doncs sí, miri, jo només faig futbol a pilota aturada, d'acord? Doncs, clar, després l'has d'aprofitar, perquè si tires 13 corners i no fisques cap gol, doncs és igual, no et donen mig gol per cada corner. Però
a vegades que... entre altres no.
Altres no, efectivament. Però, clar, ahir és que l'Espanyol arriba un moment que el joc és absolutament, a la primera part, opac i en cap moment aconseguim portar la pilota a les immediacions de la... ja no de l'àrea, sinó de l'últim quart de camp. D'altra banda, la segona part sí que canvia les coses. Per què? Perquè canviem el guió i el canviem substancialment. Per què? Perquè busquem dos jugadors com a mínim que donen una certa mobilitat. Per bé que, per exemple, Tiavi, si no té espais, no és tan perillós. Bueno, però
no,
mínim,
la jugada del gol tampoc té
genera
mai.
confusió, Tiavi, sempre. Llavors és un tipus que, home, al generar aquesta espècie de cosa que cau, que no sé què, però al final fa la paret i tal i qual, i al final es planta sol.
Jo sincerament crec que Tiavi s'està guanyant la titularitat.
Sí, sí, segurament...
I a més, amb el lloc però... on hauria jugar, que és de segona punta.
Sí, sí.
És on va destacar les palmes.
Jo, precisament, ara que parlàvem de Coro, perquè era obligatòria parlar avui de Coro, em sona que passarà una mica com passava amb Coro, que sortia de revulsiu, aquesta paraula que ell tant odiava.
Odiava,
sí. Feia bé i marcava gols, llavors se li donava l'oportunitat de ser titular i, ostres...
I fracassava.
I t'hi havia donat la sensació que li passarà
el
mateix.
Compte el que he dit jo avui a l'entradeta, i és que per mi, el dissabte, Coro va fer el seu millor partit a primera divisió.
Sí, 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 probablement.
És així, jo no he vist a Coro jugar mai com va jugar amb nosaltres. O sigui, nosaltres vull dir com va jugar l'altre dia. Mai. Ferran Coromines, en un partit que fica dos gols, jo crec que no ha ficat a primera divisió dos gols.
Jo no ho recordo, ni a
parlo
segona.
De memòria.
Ni a segona em sembla que tampoc.
Però dos gols no n'ha ficat mai. I a més, amb aquell índex d'efectivitat de ficar-se sobre l'equip a l'esquena.
Però, per exemple,
també té ara uns galons i una edat que no tenia abans.
Però, sí, exemple, però...
Coro a l'Elx juga a la seva posició, que gairebé mai va jugar amb aquesta posició a l'Espanyol.
Sí, però algun cop també va jugar a la seva posició i és com diu l'Ivan.
No,
i a més, a ell li agradava, no li agradava sortir de revulsiu. No. I jo crec que aquesta era la seva principal característica a l'Espanyol. En qualsevol cas, per cert, vaig a comentar una cosa. Si mireu al Twitter, va haver-hi una petita polèmica amb dos exjugadors involucrats també amb internautes, amb Javi Chica i amb l'Àngel Martínez, doncs, perquè justament ells doncs, es van alegrar, també per un tuit que vam fer un servidor, es van alegrar una miqueta del fet de que Coro es reivindiqués i altres no els hi va agradar gens i va haver-hi una picabaralla important amb els jugadors. Jo el que dic és que l'Espanyol és lliure, aquest Espanyol i tots, de decidir amb qui vol jugar, si vol jugar amb Coro, si vol jugar amb l'Àngel Martínez, si vol jugar amb Javi Chica, amb qui sigui. El que no pot ser és maltractar la gent. Maltractar la gent és una cosa que al final va en perjudici del propi club, però no només perquè te'ls trobaràs a lo millor d'aquí dos anys i et clavaran dos gols, que això és anecdòtic. És perquè justament un club que vol respectar-se a si mateix doncs ha de tenir respecte igualment per les seves persones que han estat, com si diguéssim, ja no diré llegendes, perquè també podríem discutir si Coro ha estat llegenda o no. Per mi no. Però és un jugador important i que va fer... Ha estat en dos o tres moments de la història de l'entitat, principalment amb un, que és el seu gol, que jo crec que la gent recorda i recordarà per moltíssims anys. Llavors, home, és tirar-se pedres contra el propi sostre haver fet una cosa com la que vam fer amb Corominas, que no s'ho mereixia, principalment perquè és molt bon xaval també, i no es mereixia el tracte que va tenir.
I sobretot perquè després vam fitxar el 20. Per...
No, és que el mateix any fitxem el 20, és que no us ho perdeu. A veure,
el que fa por és que aquestes coses acabin quan vingui a l'Eix a Cornellà amb Xula.
Sí, pot passar, però a veure, no crec que passi, però vaja, pot passar. És igual, tampoc té més importància, forma part del circ futbolístic, però la clau és per què Corominas va marxar de l'Espanyol. Corominas marxa de l'Espanyol perquè entre Planes i Pochettino ja els hi començaven a retallar el pressupost, que havia arribat a ser de 28 milions d'euros. Ara és de 18, Era de 28 milions d'euros i llavors resulta que els hi comencen a retallar. És Olivero qui comença a retallar el pressupost, barallant-se una miqueta doncs, amb el gestor de llavors, que era Germán de la Cruz, quant de temps feia que no deia aquest nom. Doncs resulta que es van començar a barallar en certa manera perquè ja veien que havien de retallar i quan comencen les retallades Pochettino i Planes es poden treure de sobre els jugadors que per ells pensen que per la fitxa que tenen doncs tenen menys pes a l'equip, d'acord? Fins aquí bé, perquè jo entenc perfectament que doncs, era un jugador que tenia una fitxa que voltava els 600.000 euros, també és molts diners per l'Espanyol de llavors, pensem que ara l'Espanyol paga fitxes de 200.000. Doncs tenia una fitxa, la que li havia firmat Paco Herrera, i llavors Coro, doncs molta gent l'assenyala com dir, bé, tenim un suplent aquí perquè és un senyor que no serveix per jugar a titular, és el San Benito que li vam posar, amb el qual, doncs, li paguem aquesta morterada. No pot ser, l'hem de treure, com no hi havia cap equip, primer va ser el Mallorca, que es va en un seu moment interessar per ell, com no hi havia cap equip que volgués ser el destinatari de Coro,
doncs el
fem?
Posem a donar volta sol.
Doncs el posem a donar volta. Aquí ve la vergonya.
Doncs
perquè,
es diu mobbing.
Es diu mobbing, claríssimament, però és que a més no només es diu mobbing, sinó que resulta que després fitxes per un milió i pico, més un traspàs, aquell any, al 20, que és un tio que aquell sí que tindrien que donar-li, bueno, amb un molí, saps, que anés arant la terra només per tornar-nos al 0,1% dels diners que ens ha costat aquest bon senyor, que després no tenia cap ganes, ni jo crec, ni de jugar al futbol, perquè només cal veure per on para avui dia. És igual, ja no canviarem aquesta història, però... és una història, o sigui, una certa història d'ingratitud, que és allò que diuen en castellà, no? D'aquellos polos vinieron estos lodos, i certs mal rotllos, com els que fa generar l'altre dia a la xarxa, amb altres jugadors, com l'Àngel Martínez, per exemple, el Javi Chica. Per exemple, el Javi Chica jo crec que va sortir una miqueta millor que Coro, com a mínim vam tenir la delicadesa de fer-li un comiat al final, però també és veritat que fins al darrer dia no se li va dir si es quedava o no, i el nano estava allà esperant a veure què feia. No cal mitificar tampoc ni convertir en herois els jugadors, però tampoc cal insultar-los així com així.
Però tampoc oblidar-se que són persones.
Efectivament, i a més que són jugadors... Això. Tots aquests són jugadors honestos i honrats, sí. Que seran millor o pitjor, que vostè pot pensar que aquell és un paquet o l'altre no serveix per jugar a futbol, és igual. Però són tios que aquí ens ho han donat el que han tingut. Jo crec que ningú pot dir res de Javi Chica, per exemple, que és un tio que s'ho va deixar tot. En sap més, en sap menys? Bé, a molta gent li agradava molt a Javi Chica. I, altra banda, Àngel Martínez és un tio que, bueno, era un tio així planer, honest, que ho donava tot, que no era, ja ho sabem, que no era Maradona, m'entens? O sigui, que no era un jugador molt hàbil, d'acord? Però bé, nosaltres li vam donar l'oportunitat i nosaltres, però clar, amb unes certes maneres, amb unes certes formes i no de la forma d'en Trista com es va fer tot plegat. Amb aquests dos i amb més. Tanquem pàgina, parlem del que ha passat avui aquest migdia, justament dèiem que el senyor Molero hi ha assistit, i és que Joan Collet ha donat una conferència a Tribuna Barcelona Tribuna, i on no descarta una vaga dels clubs de futbol a Espanya. Bé, ja veurem d'això.
El president de l'Espanyol ha estat avui el protagonista del Barcelona Tribuna. La conferència ha servit per explicar els reptes més destacats que afronta l'actual Consell. Collet ha estat molt crític amb l'actual situació del futbol nacional i no descarta que hi hagi una vaga dels clubs de futbol a Espanya, tal com va passar a Itàlia, per acabar amb aquest desequilibri econòmic entre els dos grans de la Lliga, és a dir, el Barça i el Madrid, especialment amb el repartiment desigual i injust dels drets de televisió, que suposa gairebé el 50% del pressupost de la majoria de clubs. Collet ha explicat que aquesta competició no és justa i s'acosta al frau, perquè si una competició és previsible, no és competició.
Bé, vaig a dir una cosa. Estem fent una mica ja el ridícul amb aquest tema, ho dic en sèrio, perquè si realment en comptes de fer aquest tipus de brindis al sol, que jo l'entenc, perquè raó no ens falta, però estem fent una mica el ridícul, perquè això em sona com si ara Txèquia digués s'ha de desmuntar la Unió Europea, Angela Merkel, vete a casa, i dirien, ah, vale, muy bien, ¿y usted a qué se dedica? No, perquè, a veure, tu
però
no pots tenir...
una mica de trampes.
No, és que no només... fa trampa, sinó que el primer que ha de fer, el primer que ha de fer Joan Collet...
Justament, els dos dels clubs que el 50% no són els drets de televisió són els dos grans, que generen quatre vegades més.
Però ja no parlem d'això, sinó, evidentment, hi ha una situació d'injustícia en el repartiment, però el que no pots fer és amenaçar amb coses que després
que
no es compliran.
Tu saps que no,
tu saps que no es compliran, perquè el primer que ha de fer Joan Collet és buscar aliances, si tan segur està de que és comuna aquesta postura a la resta de clubs d'Espanya. Però sabeu una cosa? Sabeu una cosa? D'això només l'en parla la gent de l'Espanyol. Aquesta és la punyetera realitat. Aquest tema només sona a programes de l'Espanyol.
No és veritat.
Aquest
jo
tema
que,
només passa a programes...
A Sevilla també se'n parla.
Sí, ui, a Sevilla
sí,
molt.
Hi ha 5 clubs.
I 5.
Que els interessa.
I la resta, o ja els hi va bé, o ja els hi va bé ser el tercer i el quart,
però si
per exemple.
Però si és fàcil, compres el tercer i el quart.
Compres el tercer i el quart.
València s'ha acabat la vaga.
I els petits doncs, ja ho donen per inviable. O sigui, això és la realitat. Fins que... Primer canviïn... amb aquest poder d'argumentació canviïn, perquè clar, això ho diu el fòrum Barcelona Tribuna, que és molt maco perquè paguen 50 euros i pots dinar. Jo no he pagat els 50 euros, però el Molero tampoc els ha pagat, però el seu diari sí que els ha pagat. Jo que vull saber, la primera cosa que ens diguis, Molero, és que has dinat, com deia el Sergi Mas en el seu grup.
Sí.
Què has dinat?
És que ara no sí, recordo, sí. Una amanida de ventresca de tonyina amb tomàquet, així molt sana i tal, jo sí. Tio, bé, ja sabeu que ho cuido.
Ets de vida.
I de segon, carn, ara no recordo quin tipus de carn, però estava bona.
No recordo quin tipus de carn, però recordo bona. Que estava bona.
Sí, home, això és l'important, al final.
Guarnició?
Guarnició, unes patates i una mena de poma, diria que cuita. No, ara, jo no sóc un gourmet.
Postres?
Ara, postres? Masterchef. I postres era, diria que era un carpaccio de taronja.
Molt bé.
I tot això amanit amb el discurs de Collet.
Un moment, espera. Ja està. I vins? Vins?
Vins ja havia vist, sí.
Però una vegada ho tenies...
No, durant el dinar.
No, posant,
el que volies. Sí. Vale, tu, això, per exemple, per una...
Però jo com estava treballant no he begut vi.
No, cap periodista beu vi, això ho sabem.
I tant.
Ni altres licors de graduació. Però, per altra banda, jo li volia dir això que li tiraríem. Això en un bar no, però ja en un restaurantet d'aquells que ara fan menú, que serien 20 euros.
Passa palabra. No. Sí, vols ficar un compromís.
Els altres 30 han estat pel fet de que Joan Collet doncs, els ha donat cap notícia? O alguna...
Bé, un col·loqui amable i distès, no? Podríem dir.
Bé, doncs no, està bé. Està bé perquè suposo que tot això servirà per alguna cosa, no sabem quina. La seva impressió quina és, de tota manera?
Una mica en la línia del que dèieu vosaltres, perquè si hi ha només 5 clubs, abans eren 6, però el Saragossa ja no està en aquest grup, que aboguen per aquest repartiment més just, més equitatiu, televisiu, etc. És difícil fer una vaga. Com a molt faràs una rebel·lió, no et presentaràs tu, però igual et treuen els punts i acabes a segona. I a més a segona, perquè aquests 5 clubs són els únics que no tenen signat una assegurança per si baixen...
Curiós!
O sigui, és que al final tot se't girarà en contra, el que vulguis fer. Per tant, ho veig una mica difícil. No sé si és una amenaça, si és una manera de dir... Bueno, el senyor Tebas... LFP escoltint una mica el que dic, però difícil dur-lo a terme.
A mi em sembla molt bé que es facin declaracions i amenaces d'aquest tipus si després estàs disposat a complir-les. Si no, quedes una mica en ridícul. I el president Collet no és la primera vegada que fa una amenaça així com molt fora de lloc. Recordo, sembla que era la temporada de 2003-2004,
sí.
Quan va amenaçar amb
retirar-nos
de la competició.
Però bueno, aquell era un altre Collet, eh? Aquell era un altre Collet,
també va ser una amenaça que sabies que no compliries de cap de les maneres i que el que fa és deixar-te una mica en ridícul.
No, aquell va ser, allò va ser pitjor. Jo, no, és molt senzill, a veure, si és el que acaba de dir l'Ivan. Mira,
no vol dir que no tingui raó amb el que diu, eh?
Mira, però la propera temporada, per la primera jornada anem amb l'Atlètic de Madrid, la següent crec que és Getafe, ai, perdó, és Levante, i no sé si la tercera ja és Barça, o la següent ja. És molt senzill, anem i no ens presentem.
A veure què passa.
Hi ha maneres de fer coses.
No, ja està. Això sí que serà un escàndol.
Sí, és cert que independentment de que l'amenaça es compleixi, que no sigui una amenaça, que ho digui per dir-ho, jo, per exemple, tinc l'exemple del meu diari, no? És a dir, la informació de l'Espanyol a Madrid té un interès, diríem que per ser suau, relatiu. Quan Joan Collet parla d'aquests temes i carrega contra la LFP, contra el Javier Tebas, de sobte apareix la informació, demà apareix gairebé una pàgina sencera a la resta d'Espanya parlant de l'Espanyol. Jo no sé si és bo o dolent,
però és una cosa que volia deixar aquí perquè és,
jo crec que és bo,
perquè
que,
és així.
Jo crec que
si no se'n parla de l'Espanyol.
Hi ha molta raó, al fons, de tot el que està parlant. El problema és la manera o la predisposició que tu tens a realment fer coses. Es poden fer coses, però has d'estar disposat a fer-les i assumir-ne les conseqüències.
Mira, us dic una cosa. Si es vol ser radical, és radical. És més, la visió de l'Espanyol, som tan bojos.
La pel·lícula aquesta del Brad Pitt, del béisbol, que fan els...
Sí,
Moneyball.
Moneyball. Al final de la pel·lícula li diu al president del...
Red Sox.
Tothom que vol canviar alguna cosa acaba sangrant de donar-se cops contra el mur.
Sí.
O sigui, això, que quedi clar. O sigui, si tu quieres ser el paladín de los pobres...
No, perfecte. No, però a mi em sembla bé, com diu l'Oriol, doncs que si vols portar una amenaça fins al final, doncs la portis, perquè mira, si ara muntem un xou de no presentar-nos contra el Barça, jo diria que el 80% dels pericos, el 80% dic per ser generós, perquè jo crec que seria el 90 i escaig, apoya o recolza absolutament, dona suport al segur.
Sí, sí, sí.
Per muntar un escàndol contra el Barça, la gent en seria.
Tu te'n vas al camp del Barça, alinea 5 juvenils i fas que els 5 es treguin la samarreta al
Si fem això, hem de tenir en compte que el dia següent ens trobem a l'estadi de Cornellà a Mallorca.
Bueno, jo ho provaria.
A Mallorca no hi ha un altre lloc.
A mi em semblaria molt més efectiu fer una cosa com aquesta que no pas fer un brindis al sol d'aquesta manera, que això...
I d'això sí que se'n parlaria.
D'això se'n parlaria. Sí. Seria l'única manera de col·locar el tema en primer pla, però com no ho farem, perquè ens cagarem, doncs ja està.
Així. Amb aquests temes no li dono tant la culpa al Barça o al Madrid.
Sinó
los segundos de a bordo. Els Atlètics de Madrid, València, el Sevilla, que ara el del Nido sembla que sigui també un dels que reclama que, ui, los derechos de televisión, jo me'n recordo del del Nido dient, cuixa, si jo me lo puedo sacar más por mí, porque voy a tener
claro.
Todo junto. Va ser el primer a manar...
Perquè la patronal del futbol és la pitjor que existeix, la més punyalera de tots els sectors que existeixen. És així, i aquest és el problema. I per això, clar, diuen, és que a la Premier, per senyor, és que a la Premier són anglesos.
Ah, ja la...
Sí, és que és així, són anglesos.
Avui ha explicat el Collet, parlant d'això, ha explicat, que jo crec que no se sabia, que el 2010 Javier Tebas, que encara no era president de la LFP, recolzava aquest grup de llavors 6 equips i que fins i tot ell, el Joan Collet i el Dani se'l van emportar a Vilassar per parlar del tema i per fixar una estratègia perquè els estava recolzant.
Però...
I de sobte, sense previo aviso, canvia de bàndol i recolza el G35.
No,
evidentment, perquè el senyor Javier Tebas és un gran trilero i ho sap tothom.
Des d'aquest punt de vista entenc la indignació aquesta, no? De tu has convidat a casa teva a una persona influent que se suposa que et recolzava i després t'ha deixat tirat.
Sí, bueno, a una persona influent que fixa't una cosa, el 2010, doncs ara m'agradaria agafar, ja que ha dit això Collet, si no va ser pels vols del 2010, quan va haver-hi una polèmica també de venda de partits, no, va ser fa menys, quan va, el famós tema de la Copa, que encara no està resolt.
A una temporada una mica
una
més.
Una temporada i escaig.
De la temporada
2010-2011.
2011-2012.
Sí, per aquí estava, sí. I ja estaven denostant a Javier Tebas.
Sí.
Perquè va, recordo que el senyor Cugliotti, per exemple, perquè aquest senyor no és ni tan sols...
Per cert,
no representa està, cap club.
Com està el tema aquest?
Trilerismo, a mi.
Suposo que ja havia passat això i ja estava indignat.
El Tebas també té molt de Cugliotti, o sigui, vamos a pillar a los tramposos, van a caer partidos, encara no ha caigut ningú.
En fi. Brindis al sol, amics, és igual, no passa res. Continuem amb la darrera notícia que donem al dia, que ja la vam donar nosaltres a la nostra web ahir, i és que l'Espanyol, si no hi ha contraordre, viatjarà divendres cap a Líbia.
Exactament, sembla que serà així amb tota probabilitat i sempre i quan les autoritats espanyoles no ho desaconsellin. Així que el club aprofitarà l'aturada de la Lliga per celebrar aquest amistós pendent. Serà divendres quan l'equip viatjarà a Trípoli anant i tornant al mateix dia. Així l'entitat podrà complir amb el compromís que havia quedat pendent des del passat estiu. En principi, aquest amistós estava previst pel passat 11 d'agost, però a l'hora de realitzar els tràmits documentals per a Líbia, i tal com ja vam avançar a Pericos Online, el Ministeri d'Afers Exteriors no va donar la seva autorització per viatjar, i per tant es va haver de suspendre el partit. Ara s'espera que l'equip pugui complir finalment amb aquest compromís, que comportaria molt probablement que els jugadors comptessin amb un o dos dies de descans durant el cap de setmana.
A més, no hi ha encara oficialitat de l'assumpte per part del club, però sabem bastant fefaentment que aquesta és la hipòtesi amb la que es treballa, que divendres l'equip vagi i torni el mateix dia. Veurem quan es confirma tot plegat. Bé, fins aquí els titulars i alguna cosa més, perquè avui, déu-n'hi-do, que són gairebé les 8. I aquesta secció, recordeu que es diu l'Espanyol en 5 minuts. Però bé, qui diu 5 minuts diu 20. Molt bé, doncs fins aquí els titulars oferts, com sempre, per gentilesa de Carretillas TR.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
Què pensa el poble perico?
Senyoreta Bertran, fem un poble perico així express?
Vale, ben ràpid. Parlem sobre aquesta derrota al Camp de l'Elx i, per exemple, el Lliga, que és dels primers a comentar, ha dit avui el futbol ha fet justícia...
Lliga no,
cor.
Yeah.
Yeah, no sé per què li he canviat.
Lliga! No, serà yeah.
Ve d'un rodeo. Una traducció estranya. Vale, vale. Avui el futbol ha fet justícia amb Coros, mereixia més que ningú aquest partit. Un jugador que va ser greument maltractat a casa seva. Felicitats, Coro.
I la darrera m'agrada molt també, la que té el gerente.
El gerente, diu, dos goles de Coro, o lo que es lo mismo, dos goles de Pochettino en propia puerta.
Sí, mira, mira, jo no sé si Poche mirarà el resum de la Lliga Espanyola, per curiositat, allò, no?, quan està avorrit, però escolti'm una cosa, ell està a la seva, eh?
Poche jo crec que no deixa de mirar la classificació de la Premier League, perquè va quart i no s'ho
veu. Va quart, eh, amics, va quart, no i amb Osvaldo, amb Ricky Lambert, bueno, escolta, no està...
Tiene a Gastón...
Déu-n'hi-do l'equipet que té, un equipet que l'altre dia vaig veure, quan ell parlava, diu, no, aquí com no tenemos dinero para comprar figuras, los lo tenemos que fabricar, jo penso, hòstia,
Osvaldo. Per cert, va jugar...
Osvaldo 18 milions d'euros, dic, no tenim diners.
Va jugar contra Mat, que va ser titular al Swansea.
Sí, 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 sí. Retrobaments curiosos. Seguim.
Heisenberg diu, ahora resultará que el Elche es el Manchester United y Coro el nuevo Pelé. Si hubiésemos salido con intensidad y a ganar, el partido era nuestro. Pero claro, cuando se sale a empatar ya se sabe. Bueno, sí. Continúa bien, sí. Bueno, con sí. Esa plantilla jugamos al 100% de intensidad, pudiendo ganar a cualquiera o perdemos con cualquiera.
Bueno, sí, aquesta és una de les coses que hem parlat sempre. Per cert, us proposo una juguesca i és que no diguem intensitat amb el que queda de tertúlia. Atenció, la següent, aquesta mateixa que estaves llegint ara, sí. Si pots pujar, molt crítica amb Raúl Rodríguez, eh?
Sí, Raúl Rodríguez, és una vergonya...
No. Exacte, sí, RR3, Raúl Rodríguez, sí.
És una vergonya primera, jo parlo molt bé, signeu-me per 40.000 euros anuals.
És dur, és dur. Jo crec que, evidentment, no podem estar-nos d'assenyalar amb el Raúl, jo perquè ell mateix s'ha assenyalat.
Jo crec que se li han acabat els comodins.
Però, sincerament, jo penso que el Raúl pot quedar molt marcat després d'aquesta expulsió.
Són masses errades, no són les d'aquestes dues últimes, són moltes errades amb la seva carrera.
Ara que deies a Mat, recordo que a Mat sempre li van recordar... Li van tirar encara moltes vegades...
Aquella ruleta.
Aquella famosa ruleta contra el Mirandés, que va costar un gol. Doncs jo penso que... No sé si li pot costar el mateix a Raúl. Sempre el fet de que li recordin aquesta actuació, no?
Jo crec que queda molt senyalat.
Ah, per cert, ja tenim horaris de la jornada 10. L'Espanyol contra el Llevant, que jugaran el dissabte a les 22 hores.
A les 10 del vespre.
10 del vespre, fantàstic per anar. Saps?
Després de les declaracions d'avui contra Javier Tebas, igual els horaris empitjoraran una mica.
Sí, podria ser, no? Entre Tebas i Roures, que també ens estima molt, i a Collet també li ha dit alguna de bona, doncs déu-n'hi-do.
Tot en cent dissabte no és mala hora, eh? Es baixa tranquil·lament, a dinar...
I després fas la ruta del bacalao.
Com deia un jugador anglès, i com hòsties porten els nens al futbol amb aquests horaris.
No, clar. Terrible. Bé, molt bé. Escolti, anem a Sant Adrià? Què li sembla? Sí, anem a Sant Adrià i després farem el jugador sospirit. Vinga, anem a Sant Adrià.
Sant Adrià avui.
Va, perquè estava molt callat el Miguelito i dic, escolta, antes de que te duermas, Migueles, doncs explica què passa.
Yo he oído a Peñín imitar a Estela del Nido.
Del Nido, sí,
me queda bastante impactado. Y Molero, que habrá gente que no le reconozca, pero es aquel que una vez me hizo un monólogo en mi sección del kiosco.
Ah, sí, 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 es verdad. Que...
¿Os acordáis? Aquel sí, que no sí. Callaba 3 minutos. Él, es él.
Sí.
Ese sí, es
aquel
él.
Que va a trucar... La Asociación de Insomnes Anónimos llamó aquí para pedir una copia del...
Sí, sí. Encantado, módico precio. Claro, el señor Miguel me atraca en San Adrià, no me dice, dentro de 5 minutos te preguntaré sobre esto, ¿no? Y claro, no se le van aburriendo cosas, tonterías, una mayor que la otra.
No, es que la marcha y claro. Vas lligatant, és que al final, no sé si al final parlaves també de qui va matar a Kennedy o a Manolete, una de les dos. Bueno, continua.
Bueno, y de lo que yo he venido a hablar es de San Adrià, ¿no? Como la sección dice. Y os cuento, pues hoy en San Adrià poquito movimiento. Han estado los lesionados, se han pasado por allí a primera hora de la mañana. Aquello de las 11 ya abandonaban la ciudad deportiva y han continuado con sus trabajos de recuperación. Porque ayer fue el día que todo el equipo entrenó, como es habitual después de partido, recuperación los titulares y trabajo intenso los suplentes. Y tras este entrenamiento fue Javi López el encargado de dar la cara. Así que yo creo que lo mejor es que lo escuchemos.
Venga.
Bueno, pues es verdad que una situación complicada, ¿no? Pero también es cierto que estamos en una posición privilegiada, que seguro que cuando empezó la liga pensaríamos que en la jornada 8 queríamos estar con los puntos que tenemos y en la posición en la que estamos, y yo creo que lo hubiéramos firmado todos. Que siempre en los 3 partidos lo bueno del equipo es que siempre ha tenido opciones, ¿no? Ha tenido opciones y no ha sido una derrota que tú digas que al equipo se le vio sin opciones o que no tenía la capacidad de generar ocasiones. Yo creo que el equipo siempre genera ocasiones.
Siempre dando la cara. Nuestro Javi siempre da la cara. ¿Qué mes tienes que explicar?
Bueno, contarte que los internacionales ya están con sus selecciones. Ayer sí es verdad que Stuani TV, que van con Uruguay, y la Sub-21 francesa respectivamente, se entrenaron y posteriormente se han incorporado con sus selecciones. Torje, que recordemos no fue convocado para el partido frente al Elche, ni siquiera entrenó ayer y ya está concentrado con la selección rumana. Por otro lado, están los nombres de Sydney y Córdoba. Ambos, con permiso del club, han viajado a sus respectivos países, que son Brasil y Colombia, para solucionar temas burocráticos y no se espera que vuelvan al menos hasta el fin de semana. Yo creo que el fin de semana descansarán, si finalmente se juega en Libia, descansarán sábado y domingo, así que yo creo que el lunes ya estarán estos dos hombrecillos con el equipo. Por otro lado, mañana vuelven a las 10:30 a los entrenamientos, a puerta abierta. Y en cuanto a esto, poco más. Pero si quieres te hablo un poco del B y del femenino.
Háblame, porque como tenemos pocas desgracias, pues venga, háblame del B y del femenino.
Bueno, pues empiezo por el femenino, que yo creo que de los dos es el partido más destacado a favor nuestro, porque aunque perdimos 0-1, Amanda fue la encargada, la jugadora del Atlético de Madrid, que nos marcó en el minuto 10. Sí es verdad que el Español estuvo ahí, estuvo 80 minutos intentando el empate y por qué no la victoria, porque ocasiones tuvieron, el Atleti no tuvo ninguna más, pero al final la insistencia no tuvo premio y acabamos palmando 1-0 en el campo del Atlético de Madrid.
Cerro del Espino.
Efectivamente.
Bé, hablando de Espino, Espinoso es fica una mica doncs, el tema del femení, que ha començat molt malament, vaja, jo no diria que mai a la seva història ha començat tan malament. Ajunta en diversos temes, ajunta el tema de la plantilla molt jove i evidentment un calendari molt complicat, però també és veritat, sí, absolutament, però també és veritat que ja s'ha de reaccionar, o sigui, s'han acabat una mica les excuses i ara la setmana vinent hi ha un partit vital contra Sant Gabriel, que és un equip dels que podríem considerar de la nostra lliga actualment, i l'equip ha de demostrar alguna cosa. Ara ja s'ha acabat una miqueta doncs el plorar i el dir que sí, que és veritat, perquè tot és cert, doncs, que l'equip està en formació, que doncs, moltes coses que hi han flotant per allà, però el que s'ha d'afrontar ja és que l'equip ha de començar a sumar de 3 en 3, sobretot a casa i davant el Sant Gabriel.
No, s'acaba de les dues excuses una, que és el calendari, o sea que bueno, con
sí,
la
no,
otra se puede trabajar.
No, però ja portem però un... Sí, trabajar. Però amb l'altra es pot treballar, però ja portem, parlant de treball, doncs des de la pretemporada, sabent sí. Aquestes limitacions, i hem tingut 5 partits, no?, per una mica per quallar l'equip, doncs, i ara doncs, cal demostrar coses, ja cal que es demostrin algunes coses. Bé, d'altra banda, també el B, no?, que no...
Sí, no, nos hemos venido de Elche con un 5-2 global.
3-1, sí, exacto.
Hemos palmado allí,
sí, señor.
El Ilicitano, que se llama el filial del Elche. Y bueno, la verdad que este partido sí que fue un poco más desastroso, porque nos hicieron 3 goles seguidos, con un 3-0. Nosotros metimos un gol, Ferran, no Corominas, fue
no,
Ferran el
Ferran,
central nuestro.
Entre Ferran y Ferran.
Sí, que marcó el gol del Español, pero bueno, ahí sí que es verdad que la victoria fue merecida para el Elche porque fueron superiores.
Molt bé, demà l'equip torna als entrenaments.
Sí, como te decía, 10:30 a puerta abierta en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.
Perfecte, doncs deixem que us parli com sempre, estem tots allà alicaídos, estem després ens ha, Coro ens ha deixat allà amb el cor, amb el coro, amb el corazón, vaja, partió. I què millor que doncs prendre un Fosprint de Sòria Natural, que és un complex vitamínic 100% natural que aporta al teu organisme l'energia extra que el teu cos necessita. Ja saps que a més...
Espera, que no l'he dit a Raúl que ponga la ràdio ara. Raúl,
ah, Raúl Rodríguez, no, però sí. No et preocupis, perquè li envio ara un carregament de Fosprint. Ah, a més que ell viu per aquí a prop, a més, no sé si ho saps, és Barçant.
Sí, sí, lo sé, sí. Pues se l'acercamos.
Ho sé, perquè algun dia passarà per aquí et farà una cara nova amb el que li dius. Però bueno, és un altre tema. Recorda que pots anar a qualsevol arboristeria, emportar-te de regal un pràctic necessari multiusos i que Fosprint és de Sòria Natural, la teva energia a l'instant. I ara anem a escollir, abans de passar a la pausa publicitària, el jugador Fosprint, a veure si estem tots d'acord. Jo per mi ho deixaria, bueno, faria dues coses, o li donaria a Coro, que no es pot fer, o li donaria a l'afició Perica, que tampoc es pot fer, que seria el més destacat. Però en qualsevol cas dels nostres, home, si ets de destacar alguna cosa, i no només pel gol, és per l'empenta que sempre posa el senyor Tievi. Què penseu? A veure.
Jo estic bastant d'acord, Tievi és un d'aquests jugadors que quan surt, si bé no et pot solucionar un partit, com a mínim sí que te'l revoluciona una mica, no?
Tu ja has dit que titular.
Jo ja he dit que s'està mereixent la titularitat. Sí, sí, ojo que estem parlant d'un jugador que és internacional sub-21 en França, amb una sub-21 francesa, que és una molt, molt bona selecció, perquè és la generació que ha guanyat el Mundial del sub-19.
Atenció, sí, sí.
Sí, o sigui, no estem parlant... No és qualsevol cosa, és una molt bona sub-21
francesa. I ha portat 3 gols, sent suplent.
I què, senyor Molero, vostè què diu? Ja tenim a Tievi.
Dubto entre Tievi i Raúl Rodríguez. Però, va.
No feu Raúl més Rodríguez. Llenya del Raúl, que és un bon.
Però la llenya l'esteu fent vosaltres, perquè jo estic dient que dubto, o sigui, no estic dient res dolent, però va, Tievi també.
Com rajeu? Vinga, anem a publicitat, som-hi.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Aquest mes gaudeix de la reposteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la reposteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
Bienvenido a LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
A Pericos Online, comença la tertúlia.
Bé, la sintonia de comença la tertúlia la tindrem que anar canviant, perquè clar, si queda 10 minutets de tertúlia, aquí estem tota l'estona aquí de xàxara, doncs alguna cosa haurà passat pel mig. Jo estic, de tota manera, mentre estava la publicitat, perquè jo puc no escoltar la publicitat perquè me la sé memòria, la gent no, l'heu d'escoltar bé. Però m'estava mirant al Twitter que tinc aquí a Corleone2302, que està en fire, absolutament, dient-me que no, que, perquè estava al·ludint a la polèmica que us he explicat abans que va haver-hi entre alguns tuiteros i Javi Chica i Ángel Martínez. Perquè diuen, per exemple, diu, estamos hasta los de que mediocres solo salgan cuando palmamos. Jo no crec que anés, no crec que ens ho tinguem que prendre com una cosa personal. No crec que vagin directament contra l'Espanyol, però sí que és cert que aquestes persones es senten maltractades, tenen dret a dir el que vulguin. I ho torno a dir, insisteixo, són tipus...
Són pericos.
I són tipus, no sé si són pericos o no són pericos, perquè això també, jo el de ser perico... Pericos som nosaltres, Nosaltres, Penyín, no, però, i algú dos, més.
Jo no sé d'altres, però ara estem parlant d'aquests dos i aquests dos
jo no sé si són pericos de veritat. No, li demano...
Mentre és professional no tens...
No li demano, escolta, jo no li demano a un jugador que sigui perico. M'entens? Que ho tingui. El que passa que sí que demano que tingui respecte per la nostra samarreta quan la vesteix, que la defensi fins a les darreres conseqüències i que després, doncs, home, com a mínim, doncs, algun gest... Jo, per exemple, vam parlar aquí aquesta setmana que si Coro celebrava el gol, jo penso que ja està bé, que el celebri. No passa res. És una manifestació espontània i té més lògica que no, doncs, reprimir-se. Però guardar un cert respecte després, quan no ets jugador de l'Espanyol, també considero que és adequat. I no crec que aquests dos vagin faltar al respecte. L'altre dia per dir, justament, denunciar una situació que va ser absolutament injusta a totes llums. I era així. Però bé, no passa res, Corleone, ja parlarem un altre dia. Un dia t'has de venir a la tertúlia, perquè és un tio duro. Igual ens clausuren la ràdio. Però no, jo el convido oficialment. Molt bé, amics, m'agradaria que em diguéssiu una cosa. Com veieu el panorama d'aquests 15 dies? 15 dies que poden ser, se'ns poden fer llargs.
Jo ho veig complicat. Crec que era important treure alguna cosa de positiu, encara que fos un empatet d'Elx, per poder encara que fos tallar una mica la ratxa amb els resultats que psicològicament poden afectar l'equip. Perquè ara, doncs això...
Compte que quan dic 15 dies no només parlo de l'equip, que penseu que d'aquí 3 dies tenim junta.
Aquí n'hi ha una altra, no és el mateix aquesta junta com pintava fa 3 setmanes que com pinta ara. En principi no crec que hi hagi molts problemes, no passarà ni molt menys el que va passar l'any passat.
Jo me acojo a la ley de probabilidades, o sigui, de la mateixa manera que nosaltres no podíem seguir un ritme de Champions, perquè no el podíem seguir, no és el nostre nivell, també penso que l'Atlètic de Madrid cada vegada està guanyant més números per perdre. O sigui, sí, l'Atlètic de Madrid té que perdre ja.
David, l'Atlètic ja, de Madrid, o sigui, li queda res. Ja, però és l'equip que per característiques ens va pitjor a l'hora de jugar-li nosaltres.
Duelo de pupes. Quins eren més pupes?
Passen coses estranyes. Aquesta teoria no és tan descabellada. Sempre passen coses estranyes contra l'Atlètic.
Jo estic molt content que guanyés l'Atlètic de Madrid perquè això fa augmentar molts els números de que té que perdre ja. O sigui, no és normal que l'Atlètic de Madrid porti tants partits guanyats que estigui... li toca perdre. Pues un bon lloc per perdre, justament per al que tu dius, que és el que pitjor equip que ens va. Nosotros somos así.
Tant de bo. Sí.
A nosotros nos marca Coro dos goles, pues li guanyem a l'Atlètic de Madrid. Jo no ho
descarto tampoc, Penyín.
Aquest equip és possible que guanyi l'Atlètic de Madrid, però hem de reconèixer que és un rival que ara mateix no és el millor que ens pot venir a visitar, per si necessitem puntuar.
Però tu t'has tornat, jo crec, una mica la causa d'aquestes derrotes últimes, perquè t'has tornat una mica força previsible pels rivals. T'has agafat una mica. Tens 15 dies per canviar-ho i per sorprendre l'Atlético a casa. No.
Hi ha jugades, sisplau, als corners hi ha prou de buscar David López el primer. El no, és que el dia el Getafe ho van intentar descobrir.
Bueno, potser torna a sortir. Escolta, doncs gairebé surt, eh?
Que moltes vegades arriba a rematar i és que remata fora, no és que...
L'Atlètic de Madrid va fer una jugada d'estratègia de l'Argentina del 73.
Amb un gol de Zanetti contra Anglaterra, crec.
Sí, o sigui que...
Bé, esteu aquí entretingudets, jo tinc que fer dues cosetes abans de deixar-vos parlar. La primera que tinc és parlar de l'EVA Apuestes, perquè ja sabeu que són els nostres patrocinadors principals.
I he sucat aquesta setmana, eh?
I a més, molt bé, és que t'ho dic, és que és fàcil i a més encara hi ha una cosa molt més fàcil, us ho explico.
El que vas apostar per la derrota d'Espanyol.
Jo cada setmana.
És un agorero. sorteja, i diu que és perico, i sorteja dues entrades dobles en la seva llotja VIP Corporate pel proper partit Espanyol-Atlètic de Madrid, aquest que diu el Penyín que guanyarem. Ja saps que anar a la llotja VIP de LB Apuestas és tota una experiència. Pots menjar, picotejar, beure... Hi ha una seient confortable. És la bomba. Realment és una manera increïble de viure un partit de futbol. A més, amb una hora perfecta també per fer-ho, perquè és l'hora de poder sopar perfectament allà, a la llotja de LB. I ja saps que és molt senzill anar-hi, perquè resulta que és una promoció vàlida per tots els clients de LB, atenció, i per nous clients. O sigui, també si estàs... registrat, no passa res. Només cal que enviïs, facis 10 euros d'aposta, no només amb això, o sigui, pots apostar el que vulguis, a qualsevol cosa, no cal que apostis a l'Espanyol, no cal que siguis com tan agorero com el senyor Rossell, que sempre aposta contra l'Espanyol.
Una jugada, perquè així...
Estàs content, si guanyes el
premi. Exacte, algú aquí em dos dit
llavors, envies el teu e-mail a pericosonline@gmail.com amb el codi de l'aposta i expliques, escolta, soc tal i qual, i entres en un sorteig que moltes vegades és que em sorprèn de la gent que no ho faci més, perquè a vegades hi ha 10 persones, 15 persones, realment tens moltíssimes oportunitats Si hi ha aquesta quantitat de gent...
I aquesta llotja, qualité, eh? Qualité.
No, no, és que tu has anat.
Home, jo vaig
anar. I és espectacular, qualité, espectacular, sí o no? I és que és així, val la pena de fer-ho, 10 euros de no res. Ja sabeu que a LBA Apostes trobareu totes les combinacions possibles per apostar a totes les competicions que ara mateix s'hi juguen, i no només de futbol, sinó d'altres esports. I és molt senzill. Vas a pericosonline@gmail, envies que has fet aquesta aposta i pots entrar en aquest sorteig. Jo us ho recomano. I, mira, us vaig a dir, per exemple, com està el tema de l'Espanya-Bielorússia, perquè és un partit... M'he tret un... No, perquè veieu que es pot apostar de tot, per exemple, i és molt curiós, perquè el... apostar a la victòria d'Espanya es paga 1,04, o sigui, anar i menys. L'empat ja es paga 9 euros, però és que la victòria es paga de Bielorússia a 21 euros. Però fixa't, perquè li pots donar sempre la volta a l'assumpte. Tu imagina't que queden 3-1. Guanya Espanya 3-1. Són 21 euros, també. Està molt bé aquesta aposta, eh? Sí. Perquè és factible. A veure, no és fàcil que marqui Bielorússia.
Més gols, jo crec que hi haurà però, més gols.
Doncs imagina't...
Un 7-1, per exemple.
No, un 7-1 és massa.
Jo crec que aquí es paga el gol de Bielorússia.
No. Sí, un 7-1 és molt... Però, bueno, no, clar, si és un 7-2 et donen 500 euros per euro, però no. Pensem
dos
coses...
Dos gols, Bielorússia.
4-2, 4-2.
4-2, 151 euros.
És que es paga
és
molt.
És increïble, es paga moltíssim.
Es paga molt els gols de Bielorússia.
Seguro que el 4-0 nada.
I ara, doncs, també tinc parlar del moment estrella. A què sí? Parlem amb l'estrella?
Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
Perfecte, doncs moment estrella, senyoreta Laura Bertran.
Moment estrella que realment se'l mereix són els 500 pericos que es van desplaçar fins a ells, sí, i que no van partir amb aquest partit.
Efectivament, i van patir, i a més em van tornar amb la cua entre cames, espero que això sí, amb una paella entre pecho i espalda ben bona.
Això o és el bo del viatge.
Amb l'arròs en costro que van dir aquell senyor d'ells que vam trucar... Ah, sí? Que hem trucat el divendres. Doncs fins aquí hem arribat, amics. Tu ara, quan... digues.
Déjame contaros una noticia.
Ah, vale.
Sergio González, sabéis que os acordáis de este gran
hombre,
jugador, ¿no?
Por favor.
Que sepáis que va a ser el segundo entrenador de la selección catalana, ¿eh?
Fixa't.
Esta es la noticia buena, la dolenta es que será el primer.
Sí, ara.
El primero es Gerard López, pero bueno.
Bueno,
ya que no. ¿Sabéis que Sergio González está ahí?
Ha hecho muchos...
Molt bé, els mèrits que ha fet el senyor Gerard López.
Però si no sap ni retransmetre un partit de futbol, aquest
tio. Exactament, exactament. Jo m'agradaria saber...
Además es el máximo goleador Sergio González, si no me equivoco, ¿no? De la selecció.
És el que...
La qual cosa diu molt de la trajectòria de la selecció. Sí, és el màxim.
Va ser que pitja Alonso, que ja era difícil.
No, però realment, avui he llegit... un parell de coses d'aquest tema, perquè clar, Gerard, és que realment el problema és de poca imaginació ja directament, o sigui, no hi havia entrenadors catalans que volguessin agafar aquest honor, aquest càrrec que és més honorífic que una altra cosa.
Era l'hora de Jaume Creixell.
Home, personalment jo...
No, però el propi Sergio, que va estar fent pràctiques la temporada passada a l'Espanyol B, els que estaven amb ell, el propi Manolo Márquez, deia que, ostres, que té un futur... esplendorós, com deia ell.
No ha començat amb molt bé.
No. Si té un futur esplendorós...
Serà un gran entrenador i no és broma.
Sembla molt bé, ja ens agradaria entrevistar-lo, intentarem fer-ho, però, home, si té un futur esplendorós, com diu el Penyín, no sé què fa...
Esperem que no desaparegui. Bueno, a veure, això és un càrrec que ocupes un dia a l'any. Em sembla que li queda temps lliure per si vol fer més coses.
Una tarda, no?
Era d'aquests jugadors que apuntaven ja entrenador quan jugava.
15 partits com internacional de la selecció, és verdad. Màximo...
Perfecte. Amics, hem de marxar. Queden 30 segons. Simplement donar-vos les gràcies als que esteu aquí, donar-vos les gràcies també als que esteu a l'altra banda del micròfon, recordar-vos que demà tenim més i que avui tenim a les 10 de la nit una hora sencera de Pericos Online, perquè l'amic Lesant estava indisposat i avui no hi ha la ronda i a Canal Català tenim una hora per parlar de l'Espanyol i totes les coses que no hem dit aquí i moltes més les diem ara d'aquí una estoneta a Pericos Online Televisió. Vinga, ens veiem, us deixem a l'agenda del bàsquet del dia. Adeu!
Adeu!